Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Tira casi de trapés, Lurruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota.
Aquesta història ja se sap com acaba.
Recordes on eres aquell dia?
Recordo perfectament on era en el moment de l'Urruti t'estimo i no ho entenc gaire perquè jo només tenia 7 anys, però també és veritat que no havia vist el Barça guanyar cap lliga. Recordo perfectament que estàvem en un embús amb la meva família tornant de l'Alt Urgell. Estàvem aturats i en el moment en què el Puyal va explicar l'aturada d'Urruti i va cantar l'Urruti t'estimo, recordo que vam sortir del cotxe a celebrar-ho i l'esbroncada del meu pare va ser petita.
He sentit mil cops la narració del Puyal i arriba un moment que ja no sé si el record que tinc és del moment en què va passar o el record del record. Perquè sí que recordo el Barça campió de Lliga, però no el moment exacte ni què feia ni on era.
Recordo perfectament que havíem anat de cap de setmana de colònies amb l'escola a Vegas i s'estava acabant el cap de setmana i estàvem a punt de pujar a l'autocar. Havíem ja carregat totes les motxilles i pujàvem a l'autocar per tornar cap a casa. I just abans de pujar a l'autocar vam sentir per la ràdio el Puyal explicar que Urruti havia aturat el penal i que s'estimava l'Urruti.
Jo aquell 24 de març de 1985, un diumenge a la tarda, era a casa meva i tota la vida havia recordat que jo havia viscut en directe a través de TV3 els últims minuts del partit, que els havia vist, que TV3 havia connectat amb el partit, amb el camp del Valladolid, i que s'havien pogut veure aquells últims minuts amb el penal aturat per l'Urruti. Però sí, va passar, i de fet ho he confirmat amb l'Eduard Boet, que m'ha confirmat que sí, que TV3 va connectar els últims minuts i va poder explicar a tota Catalunya amb imatges, va poder ensenyar com l'Urruti aturava el penal i el Barça es proclamava campió de Lliga. Va acabar el partit, jo tenia 12 anys, eufòric, i me'n vaig anar cap a Canaletes.
Jo era molt petit, però recordo molt bé aquell moment. Jo tinc un germà que és bastant més gran que jo i recordo que vam anar amb el meu pare a veure el seu partit de futbol i estàvem en un camp de futbol perquè no jugava aquell dia a casa seva. I recordo que estàvem molt pendents de la ràdio. Era l'època on es jugaven tots els partits a les 5 i havies d'estar molt pendent de la ràdio, per suposat, de la transmissió del Puyal, tots enganxats a la ràdio i celebrant. O sigui, que tinc el record molt viu i perquè quan un és petit doncs s'ho agafa tot amb el triple d'alegria.
Tenia sensacions d'un moment de molta alegria, de cridar, de ser a casa dels meus avis a l'Ametlla del Vallès, de molta canalla cridant, d'algú saltant al sofà i sentint el Quim i el gos tornant-se boig de tants crits que hi havia a casa dels meus avis i vaja, la bogeria quan el Quim crida Urruti t'estimo i l'Urruti l'atura. Penseu que, clar, jo tenia 9 anys, era la primera lliga per mi del Barça.
El vaig viure a casa, amb els meus pares, i tot i que no ho recordo exactament, possiblement amb uns dels dos avis que venien a dinar cada diumenge. Aquells diumenges per la tarda, escoltant el Puyal, que aquella època era la manera de veure els partits del Barça de fora, són un dels grans records de la meva infantesa. I per això, aquell Urruti d'estimo serà inesborrable.
Si eres viu i ja tenies una mica de consciència l'any 1985, és que ja tens certa edat. Has pogut recordar on vas viure l'Urruti t'estimo?
Si ets jove i ni existies, a què et sona l'Urruti t'estimo? Si vols saber què hi ha al darrere d'una de les frases més mítiques de la ràdio i del futbol del país, aquí trobaràs respostes. Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc el Xavi Campos i això és Urruti t'estimo.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Sosco, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman, toca Sosco, fa Vaquero, pica Koeman!
Quin gol, burri,
històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
Urruti, t'estimo.
Francisco Javier González Urrutikoetxea, Urruti, nascut a Donosti el 17 de febrer del 1952. Futbolista professional durant més de 15 anys, entre 1973 i 1988. Jugador de la Reial Societat, l'Espanyol i el Barça. Internacional, 5 vegades. Guanyador d'una Lliga, 3 Copes del Rei, una Recopa, 2 Copes de la Lliga i una Supercopa Espanyola. Tots aquests títols amb el Barça. Trofeu Zamora l'any 1984.
A Urruti, la majoria d'aficionats el recordem com un dels porters més carismàtics de la història del Barça, però les primeres aturades les va fer a Donòstia, entre la platja de la Conxa, jugant amb altres nens, i el Legoncocoac, un club de la ciutat d'on van sortir grans porters. A més d'Urruti, de Legoncocoac, també en van sortir Arconada i Artola.
A principis dels 70, Urruti crida l'atenció als responsables de la Reial Societat que el fitxen pel Sanse, l'històric filial del club guipuscoà. Urruti debuta amb el primer equip de la Reial el 1973 i al principi és suplent habitual de Pello Artola. Al cap d'uns mesos també puja al primer equip Luis Miguel Arconada. Primer Artola i després Arconada li impedeixen ser titular, tant a la Reial com a la selecció espanyola. Urruti va convocat a 3 mundials, Argentina 78, Espanya 82 i Mèxic 86, però no arriba a jugar ni un minut. Massa acostumat a seure a la banqueta, Urruti decideix deixar la Reial Societat i fitxar per l'Espanyol per jugar a Sarrià des de la meitat de la temporada 77-78. Tot i el seu traspàs al Barça al cap de 3 anys, la gran majoria d'aficionats de l'Espanyol no el van tractar mai amb ràbia o amb menyspreu.
El Barça, en 7 temporades, Urruti construeix una llegenda.
Urruti era un porter carismàtic, no hi ha cap dubte, però com es comportava la porteria? Quin estil de porter era?
Era un crack, muy vestido. Yo creo que los porteros del norte, sobre todo de la Real, se han caracterizado mucho por eso.
Juli Alberto, lateral esquerre del Barça entre 1982 i 1991.
Luis Arconada ha sido un monstruo para mí y Luis y Javier se parecían bastante. Cada uno era bueno en una cosa y cada uno tenía su técnica, pero Javier volaba de palo a palo. Era un crack en la portería. Y luego tenía lo que yo creo que carecen muchos porteros hoy en día, esa personalidad arrolladora dentro del campo.
Siempre estaba parlant.
Paco Clos, davanter del Barça entre el 1982 i el 1988.
Sempre estava animant, corregint els jugadors, o sigui, era una persona que sempre estava molt ben situada sota la porteria i que, bueno, com porter, jo penso que ha sigut un dels millors porters que ha tingut el Barça. Un líder des de la porteria era un líder.
Sobretot destacava per su personalitat en la porteria.
Amador Lorenzo, porter del Barça entre 1980 i 1986.
Era un portero que aguantava molt bé la pressió. Ell jugava com entrenava. No le importaba que estar ante 100.000 personas, su comportamiento era exactamente igual. Y yo creo que eso es una virtud.
Porter clàssic de l'escola guipuscoana, no gaire alt, però molt àgil, valent i ràpid, felí.
Carisma a banda, bona part del record que deixa Urruti com a porter és el d'especialista aturar penals, en una època en què només semblava que no s'aturaven tants penals. Als anys 80, un porter que aturés algun penal, de tant en tant, rebia tracte gairebé de superheroi.
Quina estadística tenia Urruti amb els penals? Si a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio hi ha algú que domini les dades, aquest és el Sergi Andreu. Sergi, tens allò que t'he demanat de l'Urruti?
Sí, ja ho tinc aquí a punt. Sí,
a veure,
sí.
Quants penals va aturar en la seva carrera, l'Urruti?
Mira, són 16 penals aturats de 61 llançaments. Això és tant com el 26% d'aturades o errades dels rivals.
O sigui, que provoca l'error del rival.
Exacte.
Que a l'embol li compten. Tens alguna estadística més o menys general de penals aturats en aquella època, als anys 80?
Mira, sí, la temporada 84-85, la de l'Urruti t'estimo, a la Lliga Espanyola, el percentatge d'aturades de penals va ser del 24%. Es van aturar 18 de 76 penals.
Una mica per sota del percentatge personal de l'Urruti, però molt similar.
Exacte.
26% l'Urruti, 24% aquella temporada a la Lliga Espanyola, que ja és una dada prou general i que té força base. I més o menys, de l'època actual tens estadística de penals aturats?
Sí, n'hem trobat una interessant. La temporada 23-24, fa 4 dies, es van xutar 107 penals en total i es van marcar 80 gols. Això vol dir que el percentatge entre aturades i errors és del 25%.
O sigui, que pràcticament idèntic.
Sí, sí, molt semblant.
Sembla que ara s'aturin més penals perquè els porters treballin més i estudiïn més, però l'estadística és la mateixa 40 anys després, si fa no fa.
Exactament, és així, sí, sí.
Amb el Barça, quina estadística de penals va tenir Urruti a les 7 temporades que va jugar-hi?
Amb la samarreta blaugrana li van xutar 17 penals i en va aturar 4, una mica menys del 25%.
Però va per allà, o sigui, va mantenir la seva estadística aturant penals. I en aquestes xifres que ens has donat, el Barça, per exemple, 4 aturades amb 17 penals. En aquestes xifres i comptes estan des del dia del Göteborg al Camp Nou o de la final de la Copa d'Europa Sevilla contra l'Esteagua?
No, a veure, contra el Göteborg...
No hi comptes, o sigui, ja les tandes tenia bon rendiment.
No, a les tandes no les compto en aquestes xifres.
Perquè, per què?
Perquè em sembla que són escenaris diferents.
És un penal, la mateixa situació, molt diferent no és.
A veure, contra el Göteborg són 2 dels 6 penals els van fallar els suecs. Un el va aturar l'Urruti i un altre va anar fora. Sí. I contra l'Esteagua va aturar 2 dels 4 penals que van xutar.
O sigui, aquí pugem a un 40%. Sí. Entre les dues tandes, 10 penals xutats i 4 aturades o 4 errors del rival.
Sí, sí, és un 40%, per tant augmenta la rendibilitat d'Urruti en tandes fora del temps reglamentari.
I saps amb quina estadística d'aturar penals va arribar Urruti al penal de Valladolid, que és el més mític, un dels més mítics,
molt
el més
semblant,
mític?
Molt semblant, 15 penals aturats de 56, per tant, 26%.
Clavat. Tu creus, Sergi, que Urruti estudiava els rivals que havien de xutar-li els penals en aquella època? Que tot semblava menys científic?
I que hi havia menys imatges, segurament, dels partits? Jo crec que no.
Tu creus que no?
No ho sé.
Mira el que diuen els seus companys.
Sí, yo creo que es psicólogo, ¿sabe?
Julio Alberto.
Él sabe, aparte de que estudiamos con quién tira los penaltis, cómo los tiran, las veces que los tiran a la derecha, a la izquierda, cómo se posiciona, eso se estudiaba ya antes, no es que lo hayan inventado ahora. Esto lo estudiábamos antes siempre, siempre. Y Javier era espectacular en la portería, en un penalti, bueno, pues te intimidaba mucho, primero te hablaba, primero hablaba con el contrario, el que iba a tirar el penalti, le contaba la historia de su vida, le distraía, le contaba algo de Mortadelo y Filemón, le hacía reír, le hacía llorar, le hacía de todo para que estuviera nervioso lo suficiente a la hora de tirar el penalti.
Trabajaba
Paco Clos.
Contra el equipo que jugaban, trabajaba siempre quién jugador podía llençar, si había un penal, cómo los llençaba, o si era una persona que en aquest tema ho miraba molt.
Urruti ja treballava els penals en la seva època, ens ho han dit Julio Alberto i Paco Clos, no tot ho fiava al seu talent i a la seva intuïció i a fer allò, te'n recordes què feia? De fer veure que anava cap a un costat i acabava llançant-se cap a l'altre?
Mític, sí, me'n recordo molt d'aquell gest.
No t'entenà, enganya el rival, ni intuïció, ni força física, ni talent, ni agilitat, sinó que també hi havia estudi, hi havia ciència.
Sí, sí, doncs estic molt interessant, la veritat, m'ha semblat molt interessant.
Tu saps quin és el segon cognom de l'Urruti?
Salvador.
Salvador. Sí, senyor.
Sí o no?
No. De fet, Urruti Coetxea era el seu segon cognom.
No, Urruti Coetxea era el primer cognom.
Javier González, Urruti Coetxea.
Ah, Urruti era el segon. Val. Urruti era el segon cognom.
Era el sobrenom, sí. A partir del seu segon cognom.
No, exacte, molt bé.
Gràcies, Sergi.
Apa, adéu-siau, que vagi bé. A disposar.
Un dels penals aturats per Urruti és el penal de l'Urruti T'estimo.
Valladolid, estadi Nuevo Zorrilla, tarda del diumenge 24 de març de 1985.
El Barça és líder destacat de la Lliga a falta de 5 jornades per acabar el campionat. El persegueix l'Atlètic de Madrid a 8 punts en una època en què les victòries donaven 2 punts, no 3. La Lliga estava gairebé sentenciada, però el vestidor del Barça la volien tancar el més aviat possible.
Sí, porque la ventaja que llevábamos era importante.
Amador Lorenzo.
Pero lo que sí es cierto, de que ya habíamos tenido unas experiencias anteriores que llevábamos bastante distancia. Recuerdo el año de Elenio Herrera, que en esta segunda etapa que estuvo con nosotros, que llevábamos bastante diferencia, secuestraron a Kini y nos entró una carcoma que al final no salimos campeones. Por eso la obsesión era salir cuanto antes.
La primera oportunidad per ser campió la té aquella tarda a Valladolid. Si guanya, la Lliga serà del Barça. 11 anys després, el Barça no la guanyava des de l'any 74, l'any de l'arribada de Johan Cruyff jugador.
No sabíamos qué día íbamos a ganar. Lo que sí estábamos convencidos es que íbamos a ganar. Porque es que además el equipo estaba, el equipo estaba con un subidón tremendo, sin haber bajado la guardia en ningún partido y sacando todos los partidos adelante. Estábamos con empezamos la liga siendo líderes, ganando 0-3 a Madrid y la verdad es que estaba el equipo como de las pocas veces que yo he visto un Barça tan potente.
El partit comença amb gol de Paco Clos per al Barça al minut 9.
El recordo perfectament. Va ser una jugada per la banda esquerra, un córner, i bueno, jo vaig rematar en el pit, i entre el pit i el cap, i va ser el primer gol que donava pràcticament la Lliga al Futbol Club Barcelona. No?
No va ser amb la mà, no, el gol?
No, això mai, no, de veritat.
Tot i que alguna crònica apuntava que Paco Clos hauria pogut marcar amb la mà el 0-1 per al Barça, Clos ho nega categòricament. El Valladolid empata de pressa, golaç de falta del salvadoreny Mágico González. Al minut 14, recordeu el seu nom. Després del descans, Alex Sanko, de cap, fa l'1-2 per al Barça. En el tram final del partit, jugada a l'àrea del Barça i l'àrbitre, Sánchez Arminio, xiula un suposat penal de Julio Alberto sobre un davanter del Valladolid.
El penalti Valladolid és de risa. Me pitan a mi un penalti que no es penalti, con Víctor, el delantero centro de Valladolid, que había sido compañero mío en el Atlético madrileño, y Víctor se tira al suelo descaradamente y ya sabíamos cómo iba a tirar el penalti el jugador que lo iba a tirar. Mágico, sí, a Mágico le conocíamos muy bien. Destacado en la liga y además tremendamente habilidoso y tal. Y no sabíamos que, por ejemplo, Mágico nunca utilizaba la potencia y sabíamos que utilizaba más la técnica y el colocar el balón al palo contrario donde se movía el portero. Pero como sabíamos que él esperaba siempre que se moviera el portero antes, Urruti no se movió ni pestañeó y ahí le paró el penalti.
Y arriba el moment.
S'obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Quina emulsió, el minut 43. Aquests castellans s'han quedat amb un pan de nas.
Aquesta és la narració completa d'en Puyal a la transmissió del partit de futbol en català, aquella temporada encara a Ràdio Barcelona. La seva arribada a Catalunya Ràdio va ser just la temporada següent.
Eren els minuts finals de partit i Urruti, en comptes de perdre temps i quedar-se uns segons a terra amb la pilota a les mans, s'aixeca immediatament després d'aturar el penal i blocar el xut de Mágico González i clava una puntada a la pilota per enviar-la lluny de la seva àrea. S'abraça amb Gerardo, el lateral dret d'aquell equip, i deixa anar més d'una botifarra. Al cap de 2 minuts, el Barça és campió i es desferma l'eufòria. TV3 connecta en directe amb el camp del Valladolid. Eduard Boet és qui explica tot el que passa en la celebració de la primera Lliga del Barça en 11 anys.
El Barça campió! El Barça campió, hi ha abraçades!
Urruti, tu veies... Mami!
Somos campeones!
Urruti, tu veies per on anava la pilota.
Eh?
Tu veies per on anava la pilota, no?
No l'ha adivinat, ho ha quedat, però tenia... No hi ha nada de primer.
Urruti, vas a veure, per favor. Urruti, Cotxea, parla un moment. L'eufòria del Futbol Club Barcelona que anem a seguir. Cap als vestidors. Continuem amb els vestidors del Futbol Club Barcelona on s'està celebrant aquesta alegria de l'equip barcelonista. Senyor Núñez, no sé, en aquests moments suposo que és l'home més feliç perquè després dels anys al front del Futbol Club Barcelona ha aconseguit el que tot president d'un equip de futbol desitja, el títol de Lliga.
Sí, vull dir, no oblidem que jo diria quasi les últimes 4 o 5 jornades s'han pitat 3 penals i esclar...
Sí, però potser això se pot oblidar ara, no? Potser ja és hora d'oblidar això i veure que el Barcelona ha guanyat la Lliga.
Bueno, però no oblidem que per guanyar la Lliga hem tingut que patir. I lògicament, quan aquest partit també el tenien guanyat, doncs, bueno, un altre penal com a Alacant i semblava que avui també tindríem que patir, no?
Avui comença una nova etapa per al Futbol Club Barcelona.
Bueno, no oblidem que som l'equip que hem guanyat més títols durant els últims 7 anys. És l'únic que en demanaven la Lliga, també tenen la Lliga ara, no? Bueno, i ara l'important és pensar en les noves competicions i, bueno, i seguir treballant. L'important és de que el Barcelona avui en dia és un equip que se'l respecta. Jo estic molt content perquè... Podem fer-hi jo. És molt important.
Escolta, i en Núñez ha plorat o no?
Gràcies, senyor president. Enhorabona.
Moltes gràcies.
I l'altre gran protagonista d'aquesta història, en Puyal, què en pensa de l'Urruti t'estimo 40 anys després?
Des que va deixar de fer els partits del Barça a Catalunya Ràdio l'any 2018, en Puyal ha deixat pas al Quim i les seves aparicions públiques són comptades. El Quim tenia relació d'amistat amb Urruti i la seva frase, una de les més mítiques de més de 40 anys de transmissions de futbol en català, si no la més mítica, forma part de la història del futbol i de la ràdio del país. L'endemà de pronunciar-la, el mateix Joaquim Maria Puyal la intentava explicar en una entrevista al Telenotícies de TV3 amb l'Eduard Boet. Telenotícies del dilluns 25 de març de 1985. En Puyal sobre l'Urruti t'estimen.
Sí. En qualsevol cas, aquest partit, que si et sembla podríem ara recordar en la seva part final, potser ha estat un dels partits on professionalment tu t'has sentit més emocionat en un moment donat.
Sí, home, el moment aquest del penal de l'Urruti...
Si et sembla, podríem recordar i situar els nostres
espectadors. Faria molta il·lusió, perquè jo no l'he sentit encara.
Molt bé,
i avui tothom doncs. Diu que...
Penal que obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti! Urruti! Urruti atrapat el penal! Atrapat el penal, amics i dos de l'Espanyol català. Quina emoció, quina emoció. Minut 43. Aquests castellans s'han quedat amb un pan de nas.
Aquest Urruti t'estimo ha superat aquell Charlie Gold de Basilea l'any 79.
Sí, i jo puc assegurar que avui estic molt emocionat perquè tothom em pregunta que estimo l'Urruti i coses d'aquestes i en fi, noto que hi ha una presència ciutadana, una presència popular de l'expressió, no? Però molta gent pregunta, això ho tenies previst? Naturalment aquestes coses no es poden tenir previstes. A mi em sembla que hi ha alguns aspectes del món de la comunicació que no són prèviament computables i no poden estar preparats, no? I que, en certa manera, doncs, això és el que dona validesa a determinades meves actituds davant d'un micròfon. Ahir jo crec que tots els seguidors blauran estimaven l'Urruti quan l'Urruti va aturar la pilota, i per això em sembla absolutament lícit haver-ho fet i haver-ho dit.
El dijous 13 de febrer de 2025, Catalunya Ràdio celebra el Dia Mundial de la Ràdio i el programa Tot Costa pregunta als oients quin és el primer record esportiu que tenen de la ràdio. La gran majoria responen: l'Urruti, t'estimo.
Després del penal de Valladolid, Urruti és l'heroi del Barça a la tanda de penals de la semifinal de la Copa d'Europa contra el Göteborg, la temporada posterior. Atura dos penals i en transforma un dels decisius. I no és heroi de la final de la Copa d'Europa contra l'Steaua a Sevilla, perquè d'aquella final no en surt cap d'heroi. Urruti atura els dos primers penals, però després passa el que passa. La final de Sevilla, Urruti la juga sabent que li han fitxat un substitut. El Barça de Núñez tenia fitxat Andoni Subizarreta i Urruti es passa les dues últimes temporades al Barça a la banqueta. Es retira després del motí de l'Espèria, l'estiu del 1988. Quan s'apaguen els llums, Urruti es dedica a obrir una escola de futbol amb altres exjugadors com Asensi, Dani Solsona i Marañón, amb aquests dos havia coincidit a l'Espanyol, i ho combina amb alguns negocis del món de l'automòbil. Troba a faltar el futbol, però la vida i sobretot la gent el continuen estimant.
Yo creo que he sido una persona más o menos agradecido. Y entonces la gratitud y el cariño y la estima que me han dado, yo creo que de una forma u otra también he tratado de corresponder. A mí, por encima de todo lo que el fútbol me ha dado, que ha sido mucho, yo creo que lo que queda y prevalece es lo que, afortunadamente, es lo que más me satisface. Es ese entorno cariñoso donde habitualmente me tratan.
Francisco Javier González Urruti Coetxea, Urruti, mor la nit del 23 al 24 de maig del 2001 en un accident de cotxe a la Ronda de Dalt de Barcelona. Si has arribat fins aquí, potser és que també vas tenir Urruti com a ídol. Molts ens vam arribar a mirar l'Urruti com un superheroi. No sé si tants encara mantenen viu el seu record. A Barcelona ens trobem amb l'Íñigo Segura. No hi ha cap rànquing, i no és qüestió de competir, però no sé si hi ha algú que guardi tant material de l'Urruti com l'Íñigo. Samarretes originals, fotografies, cromos, llibres, tot sobre l'Urruti. Íñigo, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per venir, Xavi. Moltes gràcies per venir a veure'm.
Tu coneixes algú que tingui aquesta passió, que sigui tan fan de l'Urruti com tu?
Bueno, a veure, jo sóc de l'any 75, als anys, principi dels anys 80. El futbol era el màxim per un, no? I bueno, com tinc moltes relacions amb molta gent del Barça, la figura de l'Urruti sempre surt. O sigui, és un porter de principis dels anys 80 que va guanyar una lliga com a màxim, i a dia d'avui encara les converses surt perquè és un tio amb molt de carisma i era un home amb molt carisma. I jo sóc una mica friqui, i llavors el recull aquest de premsa, de cromos, de samarretes, això, bueno, una mica mitoman, però sí, el primer ídol d'infància, i tinc, sí, alguna coseta d'ell. No sé si, m'imagino que hi haurà gent que té més coses, que tindrà guants d'ell o coses d'ell més personals, la família, sobretot, i això. Però, bueno, jo sí, guardo cosetes de l'Urruti.
Tens tresors, aquí hi ha la samarreta meiva de la temporada 84-85, una meiva posterior, tens moltes fotografies, tens llibres. Tu coneixes algú que tingui tant material sobre Urruti? Família a banda?
No conec.
I tens algun altre ídol del món de la música que també tinguis una col·lecció d'aquest estil?
Bé, he tingut dos ídols, l'Urruti i el Freddie Mercury. Han sigut els dos meus ídols. Tios amb molt carisma, no? Els dos, amb molt carisma. I gent molt estimada. L'Urruti se l'estimava tothom. L'Urruti se l'estimava molt la gent de l'Espanyol, que va jugar. Qui hagi tractat l'Urruti, tothom et parla bé. Et parla d'una persona molt extrovertida. Jo vaig tenir la sort de conèixer-la de petit, en un avió, en un desplaçament a Gijón. I ella vacilava i et venia, i a veure, niño, jo tenia això, 9 anys, 10 anys, a veure, ven aquí, i te sentava allí, no? Ell sempre se sentava a l'última fila de l'avió, molt simpàtic, i li vaig reconèixer que havia sigut el meu primer ídol, que jo vaig arribar al Camp Nou, que tenia 7 anys, 6 anys, i es veu que em vaig quedar obnubilat amb la figura de l'Urruti, això em deia el meu pare. I a part d'això, clar, o sigui, jo va ser el primer porter de la meva història de futbolista que vaig sentir tot un estadi corejant el nom de l'Urruti, en el penalti, sobretot quan vaig viure lliure més en els penaltis de Göteborg, que van als penaltis de Göteborg. Clar, jo al Nuevo Zorrilla no estava, no? En Pucela, veient el partit.
Oh, a més, recordes on estaves aquell dia?
Estava a casa sentint el Puyal a la ràdio. Sí, sí, completament. Estava en el Puyal sentint la ràdio amb el meu pare. Mira, són frases de moments, no? D'un gran periodista. Bueno, va tenir aquell moment de... màgic, no? I a més en una època que ara és molt fàcil dir-ho, t'estimo Ruti, t'estimo Ruti. El 85, dir t'estimo Ruti, ostres, entre homes, era, bueno, les coses no és... malauradament no eren com són ara, no? Que ara pues, seria una frase més normal. En aquell moment, ostres, va ser un impacte, no? Que una persona així de la ràdio com un Pujal dir t'estimo Ruti, t'estimo, va ser allò, no era... Ara sí, potser és més. En aquella època va ser molt trencador del Pujal, va ser molt, molt trencador.
Tens aquí una col·lecció de samarretes, són molt maques, i no crec que les conservis dels anys 80. Això ho has anat col·leccionant com a col·leccionista de material Urruti i t'has deixat uns diners.
Sí, sí, sí. Tampoc són grans fortunes, eh?
A veure, la samarreta aquesta amb Meiva de la 84-85.
Mira, aquesta la vaig aconseguir gràcies al meu germà, el Jaime, que no li agrairé mai prou, que l'home sap que la meva passa per l'Urruti i va veure un dia a Wallapop amb uns que la treien. Ell està més pendent perquè és col·leccionista de samarretes, algo impressionant. Ves a Camp Nou i crec que em va costar 350 euros.
350 euros?
Sí.
No xafla tant.
No, jo crec que... No. Crec que hi hauria gent que me la compraria per més.
Sí. I la vendries?
No. Si tingués necessitat, per suposat. Però el que compro dalt d'això són, bueno, són petites coses que em puc permetre. I llavors, el que sí que m'ha fet molta il·lusió i he fet des de molt petit és la col·lecció de cromos que pots veure. Això sí que té molta gràcia, perquè són tots els cromos de l'Urruti des de l'any 74, veus? Els tenim aquí des dels anys 74. Tinc quan havia estat a l'Espanyol, quan va estar a la selecció, quan va estar al Mundial. Bueno, va estar a tres Mundials.
De totes les temporades tens cromo, eh?
Tots. Tinc com una col·lecció de...
Reial Societat, Espanyol i Barça.
Sí, i selecció com de 70, no sé, veureu uns 100 cromos diferents de l'Urruti. Mira, va ser en la meva infantesa i la meva adolescència, doncs va ser una persona important, perquè, sens dubte, o sigui, el moment que quan va parar l'aturar el penalti de Valladolid, és que allò... Jo sempre ho explico, jo vaig néixer al 75. Jo l'any 90, jo havia vist el Barça guanyar una Lliga. Amb 15 anys, una Lliga, que va ser la de l'Urruti. Allò va ser increïble. Allò va ser increïble. El moment més feliç a nivell futbolístic de la meva infància i adolescència, sens dubte. Bah, després ja va arribar el Zubizarreta... Ja...
I al Zubizarreta li vas agafar mania
molta,
quan va venir?
Molta. Al principi molta. Zubi, després l'he conegut a l'Andoni, grandíssimo tipo, de veritat, a l'Andoni és un crac. Però sí, amb 12 anys, sí. Mai el vaig xiular, perquè mai he xiulat un jugador al Barça, al Camp Nou. Ni a Montjuïc, tampoc deia Zubi, no. Això em va costar.
Gràcies, Íñigo.
Moltes gràcies, Xavi. Gràcies.
Guió i redacció, Xavi Campos, Sergi Andreu i Oriol Corral. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Oriol Fidalgo. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Julio Alberto Moreno, Paco Clos, Amador Lorenzo, Íñigo Segura, Jaime Segura, Ricard Torquemada, Sònia Gelmà, Jordi Costa, Bernat Soler, Oriol Domènech, Ruth Vilà, Àlex Dalmas, Jordi Borda, Arxiu i Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT i família de Javier González, Urruticoetxea, Urruti. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.